set, Beckenbauer va admetre a Stern, a la revista Stern, haver-se dopat, Machuster no, dient...
Jo pensava que deien Machuster no.
Machuster. Mira, passes massa temps amb nosaltres, eh? Machuster no.
Machuster no, això es podria haver cantat al, al Camp Nou, per exemple.
Sí. Machuster no. Això ho va cantar el Núñez, quan, després de la final de Sevilla. Machuster no, eh? Bueno, va dir a la revista Stern...
Això Beckenbauer, eh?
Sí, no, Schuster no. Beckenbauer va dir al 1977 que... Tinc un mètode particular per mantenir-me al màxim nivell.
Ai.
La injecció de la meva pròpia sang. Machuster no. Diversos cops al mes, el meu amic Manfred Kohlner em fa una extracció de sang del braç i després me la injecta a la cuixa. Diu a la natja, més aviat.
Mm.
Això crea una inflamació artificial que augmenta el nivell de glòbuls vermells i blancs i el rendiment general de l'organisme. Això és doping de sang.
Sí, sí. Això els ciclistes ho saben molt bé. 36 anys després, ja veiem que la cosa anava més... Ja veiem que la cosa anava més i que no era només una cosa...
Machuster, no!
Machuster, no, Machuster, no. El 2013 es va publicar un informe en el que es confirmà que el dopatge sistemàtic dels esportistes de la República Federal d'Alemanya...
Home, això ho feia Beckenbauer.
Clar, entre els anys 50, 60 i 70. Aquest informe...
Normal.
Afirma que tres futbolistes de la selecció alemanya van donar positiu per efedrina i després de la Mundial del 66. Beckenbauer va dir que ell només es prenia el que li donaven els metges. Això ho diuen claro. Sempre. Yo lo que me dice el médico. I que li deien que el que li injectaven eren injeccions de vitamines sense especificar.
Machuster, no?
Perdona, aquell Mundial l'acaba guanyant a Alemanya o no?
No.
Ah, per la final, eh?
Aquell Mundial
contra
és
Anglaterra.
Els atracos més grans.
Per Anglaterra, a favor d'Anglaterra.
Sí, home, clar, és el gol aquest de Geoff Hurst que vota sí, fora i el donen dintre contra
Rússia.
Sí, no, però aquell Mundial és el que descobreix a Beckenbauer al món perquè fot l'hòstia de gols, bueno, marca 4 gols, em sembla, i ell juga com... Però, aleshores, diu...
Me'n vaig enrere,
que després ho farà Cruyff amb 40 anys.
Que m'he cansat.
Retirat del futbol i de los chutes, no, Franz es va trobar amb que va acabar sent entrenador, però va ser entrenador quan ell no volia ser entrenador, va ser entrenador per pressió mediàtica del seu amic. Hi ha un personatge a Alemanya, que un dia el farem, que és molt fosc, que es diu Axel Springer.
Axel Springer.
Sí, que és el amo del conglomerat de mitjans de comunicació més gran d'Alemanya en aquella època. Aquest tio és l'amo, per exemple, és un home que ha fet molt pel periodisme, ha fundat el Bild, Zeitung, per exemple, un diari que és una merda groga i que sap alemany. Aleshores, és una bossa escombraries de diari. Beckenbauer, com ara explicarem, sempre va ser columnista i confident pagat d'aquestes prestigioses publicacions d'Axel Springer, que després de que Espanya eliminés a Alemanya a l'Eurocopa del 84, us recordeu, Arconada, Maceda, el gol de Maceda, sí. I tot això, Alemanya va haver un caos perquè els havien eliminat els espanyols. I Bild, que tenia el columnista Beckenbauer, va sortir el dia següent amb una portada que deia això només ho pot arreglar Franz.
Ah.
Quin era el problema? Que Franz no tenia, ni mai va tenir el títol d'entrenador.
Ah, sí?
Mai. Per això què feia? Col·locava dos ninots, com en aquest cas un que es deia Horst, Koppel i Holger Osiek,
que són famosíssims,
ho saps perfectament.
Pautasso i Paulo Rosso d'Alemanya. Sí, sí, sí. Pautassen i Paulo Rosso.
Que van posar el carnet per tal que Beckenbauer exercís com el de Team Chef. Tu només coneixes chefs de Michelin.
Team Chef?
Sí, tu, els teus chefs qui són?
Pues els cuiners.
Clar, a la Hispània, a la tal, on
jo soc tu.
El del Cònic.
Exacte.
I aleshores ell va a preparar la selecció, li va anar molt bé, després va entrenar al Bayern, i, atenció, no sé, en el tema futbolístic ens pararem molt poc, però va entrenar a l'Olímpic de Marsella. Dius, que raro.
Estrany, perquè era un equip petit, l'Olímpic de Marsella.
En aquella època, no ha sigut mai un equip petit, però en aquella època, a principis dels 90, després de Bernard Tapie, era l'equip emblema de la marca Adidas.
Ah, i això és important, no?
Això és molt important. Recordeu aquest nom. Richard Louis Dreyfus, que era el conseller delegat d'Adidas a Europa, que tornarà a sortir. Perquè a partir d'ara hi hauran molts noms perquè ve la part grossa de la corrupció.
Sí, perquè la seva gran vocació era la de manar, però no des de la banqueta, des de la llotja. I aquí farem una mena de fast forward, eh?
Cap endavant.
Avancem una mica, sí. Per explicar el que, com a president del Bayern, i columnista de Bild, com sempre, va arribar...
M'imagines que el president del Barça fos columnista de qualsevol diari?
Sí, o sigui, com si Joan Laporta escrivís al Mundo Deportivo, sí, de tant en tant, eh?
per exemple.
I, o el diari Esport...
O Florentino Pérez escrivís... Bueno, ja, bueno, ell no ho signa, però...
bueno, però, com deia...
Ell era president del Bayern i escrivia el Bild.
Okay? Becky era president del Bayern i columnista de Bild. I va arribar a dir de Cruyff i de Guardiola, per afrontar la nostra teoria, aquesta del Santi, que estàs en el bàndol, estàs a l'altre. De Guardiola va dir, quan dirigia el Bayern, que algun dia acabarem jugant com el Barcelona. I ens
però no ho deia amb sentit positiu, eh?
No. I ens verem obligats a, quan estem a sobre de la línia de gol, tocar la pilota un altre cop enrere en lloc de marcar. Haurem de fer dues classificacions, una per punts i una altra per posició de la pilota. Tot perquè un dia Pep va dir a Schweinsteiger...
No, Schweinsteiger.
Schweinsteiger, per favor.
Avui els noms alemanys m'encanten. Que no xutés de lluny, sinó que seguís tocant.
Ah, i es va emprenyar perquè era...
Hi ha una jugada de Champions, un Bayern-Arsenal, en el que Schweinsteiger... el Bayern allò tocant,
pum, pim, pam, pim.
I arriba l'animal aquest de Schweinsteiger... I hi ha una imatge de tele del Pep dient...
Però moula, eh?
Fots, hòstia, toque, toque. Pas de vol.
Toquen, toquen.
Pas de vol, quip de vol, pas de vol.
I el Beckenbauer es va enfadar. És a dir, era un tribunero del Camp Nou, com tots aquests que han dit que Beckenbauer és a bo. Juan, d'aquells que també rajaven de Cruyff, que ell guanyés el Mundial, que Cruyff guanyés el Mundial 70... O sigui, ell va guanyar Beckenbauer el Mundial 74. Mm-hmm. Però tothom qui recorda? Holanda i el Johan Cruyff. I això... se l'emporten els dimonis. Home.
Ei, Holanda, Cruyff, ni,
ha guanyat Holanda. Clar,
ell va fer un article, a Bild, òbviament, que, en el que escriu el següent. Tothom va parlar d'Holanda. Però a mi em semblava millor equip Polònia. Ens va costar més guanyar a Polònia que a Holanda.
Ai.
I ho dic perquè en aquell Mundial es va parlar molt de Cruyff. Però a la final no va poder superar a Vox. Si haguéssim de jugar 10 cops contra Holanda, amb seguretat haguéssim guanyat en 7.
Ai.
Però ara anirem a Kurt Bauer, el de veritat. O Cruyff o Beckenbauer.
Cuidado amb el que tireu amb aquesta música de fons, perquè vaja, això se'l recorda moltes generacions i molt carinyo i molt
infantil. Mi amigo Marco. És que abans a Alemanya es pagava Marco.
És que parlem de Marco.
Mi amigo Marco.
Parlem de Marco. Mi amigo Marco és com m'agrada la pasta.
Ell era en un puerto alemán. Mi amigo el Marco.
El Marco.
Millones de Marcos.
De fet, en un puerto...
Millonen.
En un puerto italiano és una cançó a favor del capitalisme.
Ja.
Bueno, avui parlem de Marcos. Des de la dècada dels 70... Beckenbauer va tenir alguns problemes petits en la fiscalitat alemanya per valor de 1,8 milions de marcs per frau d'impostos.
Ara serien uns 900.000 ecos.
Sí, és mig, uns a dos marcs.
Has dit ecos?
Sí, ecos.
És la persona que conec al costat de Jordi Costa.
S'ha de destacar que aquí entra en joc un altre dels noms importants de la història que no heu d'oblidar. Robert Schoen. Aquest era el gerent del Bayern en aquella època, que era un club mig amateur.
No, no, era amateur. O sigui, de fet, a Alemanya va ser, inclús la federal, l'últim país que va organitzar el futbol professional. Mira, Uwe Seeler...
era el capità d'Alemanya, abans de Beckenbauer, va haver de demanar vacances adides per jugar al Mundial dels 70. O sigui, vull dir, encara estaven currant.
O sigui, el Mundial dels 70, els futbolistes alemanys eren, bàsicament, gairebé amateurs.
El que passa és que tots estaven, com Beckenbauer, molt relacionats amb adides.
Ja.
Sí, però van veure que explotant els drets d'imatge de Frank podien fer calés i aquest senyor es va convertir en el seu representant.
Mm. Joan de seguida va ser conegut com Mr. 20%. Cosa que li dona... No sé per què.
Ja defineix bastant.
Et defineix bastant. Aconseguia contractes molt sucosos de publicitat per Franz Beckenbauer que ell amagava en comptes suïssos.
Vaja.
No, els Marcos anaven a Suïssos.
Era un gestor.
Sí, home, jo moc els diners.
El cas, frats.
Tenia uns missals i tal. El cas va sortir a la llum el 1976, però les connexions polítiques de Mr. 20% amb les autoritats de la Baviera van fer que el cas no anés a més. És allò de dir... Allò de,
Però no diuen que a Alemanya no hi ha corrupció.
No. Segons Walter Beckenbauer, que és el germà de Franz...
Sí. Ell, citem textualment,
Citem textualment a Walter Beckenbauer, diu, Franz es trobava sempre resolts per art de màgia tots els problemes que creava. i això va impedir que fos un adult funcional, vaya, com allà de tu hermano.
Vaya.
Succession. Agobiat per la pressió fiscal alemanya i divorciat de la seva primera dona, que amenaçava amb deixar-lo en pilotes perquè sabia tots els tejemanejes de les empreses i tot això, aleshores se'n va a jugar als Estats Units, al Cosmos amb Pelé. Execrables que s'encuentren. Schwan, paradoxalment i oportunament, a més, ha mort, va morir el 2015, que és just quan es va destapar el següent gran escàndol de Beckenbauer.
Opa,
oh! Oh!
Passa gallina, oi, passa menino.
Hosti, feia molt de temps que no el sentia, eh?
Home, des del Mundial d'Alemanya. Però que van canviar-ho per... Opa, vamos a ganar el Mundial.
Via ganar el Mundial.
Via ganar el Mundial, van fer, ni me'n recordava d'això.
Era, però com era d'una cadena de televisió, he volgut posar la versió... original. Real del Koala.
El Koala, però... què se n'ha fet del Koala?
Com un pues mirar que està...
No vulguis saber.
Però allà a Sausalito, allò... A...
Manel Jesús Rodríguez Rodríguez.
Estava allà amb els gorrinos i tal. Bueno,
va.
Bueno, no oblidem aquesta cançó, que és meravellosa, però imagina, si allà ja ens tenien, ens han dit una mica per garrulos, sí. Imagina't després de posar aquesta cançó.
Bueno, fantàstic.
Això és el 2006, eh?
El Mundial del 2006
no,
va
ser... No, 1950.
No. El Mundial del 2006 va ser la segona gran estafa consumada de Becky, que aleshores ja era super, super col·legote i amigote de Josef Blatter a la FIFA.
Un home molt honrat, Josef sí. Blatter.
A veure...
molt bona gent.
Segons una investigació encarregada per la Federació Alemanya de Futbol,
sí.
El despatx d'advocats Freshfields, està comprovadíssim que Beckenbauer, com a màxim representant de la candidatura alemanya pel Mundial del 2006, va subornar Déu i sa mare per portar el Mundial al seu país.
Vaja, sorpresa. Sí.
I el pitjor de tot és que ho va fer amb papers.
Ah, sí, no de converses, no?
No, està tot amb papers. Precontractes amb la col·laboració de dos dels noms que també heu de recordar. Atenció, dos dels tios més corruptes que hi ha hagut a la FIFA, que això es passa a la pantalla, eh?
Sí.
Jack Warner, president de la CONCACAF, que si recordeu i heu vist el reportatge aquest, és aquell senyor gros de president de CONCACAF de Trinidad Tobago i que tenia, sí, un lloc on no juga a futbol ningú. Però aquest tio manava molt, és un senyor aquell de barba i tal, i Mohamed Bin Hamman, dirigent qatarí de la FIFA, quan, abans, molt abans del Mundial de Qatar. Recuerda mi nombre.
Tot i això... Jack Warner i Mohamed Bin Hamman.
Exacte.
Perfecte.
Tot i que ja no surten massa els papers, perquè tots dos han estat suspesos de per vida per la FIFA per corrupció.
Ja. A la FIFA, perquè surten a la FIFA per corrupció, eh?
És com que et fessin fora el Malcolm d'un bufet lliure.
Sí, sí.
Que et fessin fora de la FIFA per corrupció.
Perquè estan
sí, molt... Que són...
Els sembla molt fort el que estàs fent.
Ja,
no?
És allò de tio.
Home, per favor.
Una cosa es pises a la piscina i l'altra és del trampolí.
Bé, resumint. Va quedar provat que la candidatura alemanya liderada per Beckenbauer va gastar uns 10 milions d'euros en subons per aconseguir guanyar la votació a Sud-àfrica per 12 vots a 11. Charles Dempsey, que era el representant de Nova Zelanda...
Que també decidia el Mundial, té collons, o sigui, Trinidad, Tobago...
I Nova Zelanda.
Qatar i Nova Zelanda. La FIFA és una cosa...
És que és impressionant.
En lloc de cobrar, suposo perquè ja haurien cobrat per un altre lloc un altre moment, va decidir no votar denunciant amenaces de mort.
Hosti.
Sí, sí, molt elegant, el Kaiser.
No l'Ernesto,
No, el Kaiser. No.
L'investigació va provar que es fa una investigació a Alemanya i es prova que els 10 milions d'euros per pagar els vots camuflant-los en actes promocionals que no es van fer mai de la candidatura sortien directament del compte que tenia Beckenbauer a Suïssa.
Hosti.
Que els passava, recordeu el nom, i els pagava Jean-Louis Dreyfus, el tio que era president...
Adidas,
exacte.
I Olímpic de Marsella, dèieu.
Exacte, que l'Olímpic de Marsella era el puto PSG d'abans. I això acabava amb una trama d'enginyeria econòmica a les butxaques de Mohamed Bin Hamman. També recordo el nom. Vale. Aquest, que tornarà a sortir. Aquest escàndol va fer dimitir el president de la Federació Alemanya de Futbol i segons la Fiscalia, l'informe de la Fiscalia, diu, els investigats, amb molta astúcia, van induir a l'errada els membres del comitè organitzador del Mundial amb informacions falses i van ometre elements per tal que prenguessin decisions en contra dels interessos de la seva candidatura, de la candidatura de Sud-àfrica. Home, sembla que aquí no et salva ni Déu i que acabes el trullo. Però no!
No.
Vaja.
Ella es va defensar que Robert Schwan, recordeu el seu nom que li han dit un parell de vegades...
El gerent, exgerent del Bayern, el Mr. 20%.
Obro cita, era també titular del compte del que sortia tots els calés. Ell ho feia tot per mi, des de canviar una bombeta a negociar contractes.
Clar, és allò que dius. És allò de... Yo no sabía nada, ¿eh?
No tenía cap control, es que no. Mi papá.
Yo bajé y me encontré un Jaguar en el garaje.
Y como ya han dicho, Robert no lo puede defensar. ¿Para qué? Porque, oh sorpresa, la acababa de palmar.
Vaya.
Amb una lentitud molt exasperant, la FIFA y la justicia alemana van instruir el cas que es va jutjar a Suïssa, d'on havien sortit els calés i on està la FIFA. I aleshores, nova sorpresa, oh, Beckenbauer es va lliurar perquè el cas havia prescrit.
Oh.
Tot i que ell va haver de declarar que, obrosita, he comès una errada. La seva imatge impoluta, defensada pels mitjans com el Bild, on treballava, dient que això era un conte d'estiu.
Vaja.
Ja començava una mica, estava una mica tocada. Però el pitjor, diguem-ne, el mangutazo gordo, encara havia d'arribar. Veus, encara, encara sortiria Bonnie M.
Que era tan cool, Daddy Cool.
Era molt guai, Bonnie M, no?
I Beckenbauer, molt guai.
Era un daddy molt cool.
Però, escolta, al final el Mundial sí que es va jugar a Alemanya, no? Sí. Això es descobreix a posteriori.
A posteriori es prova tot, els 10 milions, que passa Beckenbauer a Dreyfus a Benjamin,
a través de... I
va tan lent tot que el que es prescriu i la FIFA el perdona.
Ara et diré una cosa, 10 milions comparat amb el que s'han pagat per altres mundials de...
Ah, sí, sí, és barato.
Espera, que ara anem al següent. El tio tan elegant, després de defraudar impostos a Alemanya, recordem, sí, subornar tot Cristo per portar el Mundial d'Alemanya al seu país, es va vendre per tal que els següents mundials anessin a Qatar i a Rússia.
És que de veritat, eh?
Un desgraciat, com ell havia d'acabar a lo grande. Aquí el van pillar, però va salir, oh, indemne un altre cop. I ho puc explicar en primera persona, perquè jo era al congrés de la FIFA de São Paulo.
Ah, sí?
Sí, en el 2014. Hosti. On l'investigador... La FIFA organitza... Diu, hòstia, això és un...
Una peste,
blatter, tot sí, això. I la FIFA nomena a un fiscal americà que es diu Michael J. García, que va durar el que dura un Carmelo de la porta d'un col·legi. O sigui, i ell va fer una instrucció creient-se que la FIFA era una cosa seriosa per aclarir el que havia passat amb els vots que es van donar al Mundial a Rússia i Qatar. I, evidentment, totes les sospites portaven a Beckenbauer.
Sí, perquè Beckenbauer era una de les 22 persones que va votar la concessió del Mundial als dos països. I es veu que el seu vot es va vendre per 4,5 milions d'euros.
A Wallapop, 4,5 milions.
O sigui, que eren 3 milions de fixa i un plus, un bonus d'un milió i mig si la candidatura...
Que els devia guanyar perquè van anar a Rússia.
Perquè van anar, era guanyadora. Michael J. García li va enviar un requeriment per respondre a una sèrie de preguntes que mai van ser retornades, segons Becky, perquè estaven escrites en anglès i jo no l'entenia.
No, pobre.
García va portar el correu electrònic del qüestionari que estava en anglès i en alemany!
Vaja. Sí,
tampoc entenia l'alemany.
No.
Per amanir l'escàndol, la premsa anglesa va descobrir després que, recordeu el seu nom, Mohamed Benjamin, que és el dels suborns del Mundial d'Alemanya,
sí, sí,
va pagar a Beckenbauer 5 milions d'euros. A part dels vots, 5 milions d'euros.
Afegits.
Sí, i l'havia convidat a passar les vacances constantment a Qatar. Al mateix temps, l'empresa russa Gazprom, és que, recordem, el Mundial va a Qatar i a Rússia.
O sigui, Rússia 2018, Qatar fa dos anys.
I contra els estatuts de la FIFA és la primera vegada que es voten la concessió de dos Mundials
a la mateixa atacada. Sí. És que clar.
Mesos abans de la votació, Gazprom contracta Beckenbauer per ser el seu ambaixador esportiu.
És que és increïble, eh?
I en un e-mail dels membres de la candidatura russa es pot llegir, i això està en l'informe de García a la FIFA, que FB, igual FB no vol dir Franz Beckenbauer, eh? M. Rajoy...
Si és Rajoy, no sabem si és Rajoy...
Vol dir Facebook.
Diu, el mail diu, FB abans recolzava la candidatura anglesa, però després de contactes amb gent d'Austràlia hem descobert que FB està disposat a recolzar la candidatura russa.
Descobert.
Desitja un contacte a Moscou amb dirigents de la mateixa candidatura i ofereix el seu vot a canvi d'una generosa contraprestació. Però tot amb una elegància ara, i traient la pilota amb el cap aixecat.
Molt elegant, molt elegant. I ens queda, per parlar d'elegància, la part de les dones i del sexe, no? Perquè el Kaiser...
No Ernesto, eh?
No Ernesto... El Kaiser li picava molt la cassoleta, yeah, i eren habituals les seves notícies sentimentals a la premsa rosa alemanya referents...
El Bild no?
Aquí està.
A les seves efederitats, que van anar disminuint quan va passar a formar part de la plantilla del grup Springer, que era el grup que tenia Bild. Vaja, que Bild el tenia agafat, en aquest sentit, gravi literalment, pels ous.
Sí. Ell es va casar 3 cops i va tenir 5 fills, que eren els 3 matrimonis, i ell mateix confessa que vaig ser un mal pare i vaig descuidar la meva família. Però el cas més sensacional, i això és boníssim, això et farà molta gràcia, va acabar, per acabar avui, és el del sexe telefònic de Beckenbauer.
Com saps que és telefònic?
Franz Beckenbauer va signar un contracte amb una empresa de telefonia alemanya per 2 milions d'euros, ell era la imatge,
sí.
I a part dels 2 milions li van permetre escollir el número de telèfon. O sigui,
ah, és maco això, o sigui, poder triar el teu número de telèfon.
Sí, i ell va dir, va triar, si voleu trucar, és el 0176-666-666. Vale. Li per feia gràcia perquè ell anava molt calent, va calent com una guilla.
Perquè té a veure el 6 amb...
El 6 en alemany es pronuncia sex.
Hòstia.
Aleshores, sex. Clar.
Hòstia, per favor.
Clar, ell...
Però com s'ha de ser de ruc?
Ja, però què va passar? Que els tios de l'empresa telefònica li van dir, home, igual no és el més convenient. No, sex. Clar. Clar. I què va passar? Que quan tenia aquest número...
Ai.
A la nit li sonava el telèfon tota l'estona, tot de pajilleros amb pollitis, que trucaven pensant que era una línia eròtica. I el tio, al final, se'l va canviar. Si no truqueu al 0...
No t'anaven... Sec. Vol callar?
Va morir, com sabeu, va morir el 7 de gener.
Ningú li va recordar això del sec.
No, però va deixar una petita herència i un petit patrimoni d'uns 160 milions.
160 milions.
Incloent una casa amb sortida privada a la pista d'esquí de Kitzbühel, casa Salzburg, una goleta de fusta atracada al Jackson Gilgen, que ja, tot això ho gestionarà la seva última dona, Heidi Aburito, dime tu, sí. Exsecretària del Bayer, que tenia només 21 anys menys.
Poca cosa. L'amor ja se sap que no coneix edats.
I que ja comença a tenir problemes de tipus succession amb els fills.
Home, perquè, que menys.
Home, això ens és 60, dona'm...
Perquè a més 80. Tres dones, fills de totes les dones,
el cacau.
Sec.
L'herència donarà que parlar. Segons el seu biògraf, Tolsten Körner...
Per favor, si tu et dius Körner, has de ser biògraf d'un futbolista. Quin gran nom. Tolsten Körner.
Dir-se Körner?
Seria pitjor que es digués Hilly Körner.
Deu ser bastant habitual, perquè hi ha una gent literària que es diu Körner.
Hi ha un oient que ens està recordant, dient que Beckenbauer podria haver jugat a l'Espanyol?
Com tots.
Com tots, què vols dir?
Tu parles amb algú de l'Espanyol? I et diuen que... Tots han jugat. Messi, ja, Henry...
Ja m'ho buscaré. Un fitxatge que estuvo cerca.
Bueno, pot ser,
Qui havia manat a l'Espanyol, més que res per saber? Perquè...
Home, devia ser Manuel Meller, en aquella època.
O
Oliveras de la Riba, que va acabar el trullo.
Vaja.
Per el escàndol Matesa.
Sí, ell no va per escriure. Bueno, Tolsten Körner. Va escriure, cito literalment, va morir sent un presoner del futbol quan abans volava sobre la gespa. I no te diem, i sobre la pasta,
Hombre, devia ser com el tio Gilito, que es tirava dins de la piscina.
I recordeu.
Què?
O Cruyff o Beckenbauer.
Sec. 11 i 22.
Perquè Cruyff sempre va estar al camp. I aquest... es va tirar enrere i va pujar a la llotja.
Important.
No els comparem, No és lo mismo.
Bueno, sexacrables, que vagi molt bé,
Ja, sexacrables, oi, cada dia està més sexacrable, Xavi,
Adéu-siau,
Ala.
No ens convida a l'Hispània, però bueno.
Tira.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Dissabte que bravo la cistella ompliré i amb l'IVA de franc superarem la pujada de gener. Aquest dissabte 27 de gener a Cabravo i a Cabravo a casa emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Cabravo perquè estalviïs tant que acabis enamorat. Cabravo. Més informació a cabravo.com.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellan amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
L'avaria del cotxe, la Universitat de l'Anna... No sé com arribaré a final de mes.
Tranquil. Si llogues el teu pis amb Lloguer Segur, pots sol·licitar l'avançament de fins a 3 anys de renda per fer front a imprevistos econòmics o nous projectes. Informa't a lloguersegur.cat o al 910-775-775. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Hola, encara sóc a la feina. Sisplau, vés al Corte Inglés i compra al súper, que hi ha moltes ofertes. El pack de 4 d'Activia Fruites està a meitat de preu la segona unitat. I el brou de pollastre neto d'un litre també, i no en tenim a casa. Aprofita-ho, sisplau, que hi ha molt bons preus.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Així assaborim el món amb Lidl. Gaudeix de la millor varietat de sabors asiàtics. Fideus Chow Mein o fideus de vidre, ara per 0,99. I wok thai de verdures per 1,49. Lidl marca la diferència.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Els que ho feu perquè sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A RAC 1.
Xavi Bundó està en ple atac de pànic.
No parles en nom meu.
Està congelat. Xavi Bundó està en ple atac de pànic, pensant quina tortura m'estaran reservant.
Via lliure. Amb Xavi Bundó.
No, no, ja no només per mi. Estic pensant quina tortura esteu planificant de cara als oients d'aquest programa, que és el que m'importa.
Els oients els hi encanta que et torturem.
No em torturris. Hosti, perquè ets el rei de la tortura, eh?
Hi ha coses que passen més al cap de setmana.
Especialment les torturres passen al cap de setmana.
És un gran nom per un programa, eh?
La torturra.
La torturra. I que surtis tu parlant una hora de qualsevol tema. En un primer pla.
Per què teniu el micro tancat? John Turturro, eh?
Sí, no, convidar John Turturro per dir-li que és la torturra, perquè sàpiga què és exactament això.
Te ho veu o no?
Sí, no. Molt bé, molt bé.
No, jo no.
No. Per què, eh?
Va, vaig caure al carrer d'una forma llestimosa.
Ah, sí?
Sí, sí.
En quines circumstàncies?
No, circumstàncies lamentables, com sempre, en el meu cas. Avui la meva dona m'ha dit, ja has caigut 3 vegades aquest any. I és veritat. Sí, estic arribant a un nivell de decadència màxim.
Però hi ha edats que una caiguda és una condemna a mort.
Què estàs dient?
Però saps que va ser pitjor? Que vaig caure, no? Vaig aconseguir girar una mica per donar-me només a la part dreta del cos i va venir corrent una noia jove i em va dir, senyor, s'ha fet mal?
Però què vols que et diguin?
Home, clar. Clar, què vols que
perdona, diguin? Criatura.
No, perdoni, jove.
Jove.
Sí.
El venen a ajudar i el tio...
Ara!
No,
no em vaig enfadar, vaig pensar... Quin aspecte tan decadent de tenir aquí tirat al terra.
Però que et van haver de...
No, em vaig aixecar jo, però va venir gent. Es va interessar gent.
Com els toreros.
Hi ha gent
de... Així agafat d'un d'una cama i l'altre de l'altra.
Hi ha gent d'una terrassa que m'agrava amb el mòbil.
Potser...
Com, no, de veritat, com aquest vídeo surti a algun lloc, a mig de la terrassa, sobretot tu, el d'ulleres, et rabis.
No, perdona. Això és una cosa... No, però ara en sèrio. O sigui, em sembla un fenomen... lamentable d'aquesta societat, que és dir, cau un senyor, jo el gravo.
Exacte. Ah, bueno, això és el signe dels nostres temps.
Pa nostre de cada dia.
Això passava també quan era jo petita.
No hi havia mòbils?
No, hi havia mòbils, però com algú li passés alguna cosa i hi hagués una càmera de vídeo gravant, això sortia als programes de la tele.
No, però és que és diferent. Ha caigut aquest senyor i trec el mòbil per gravar-lo.
L'altre dia, anant a agafar el set, aquest bus que no passa mai, és un bus imaginari.
Com que va haver-hi un crit, allò de... Ai!
Vaig dir,
senyor!
Vaig dir, cony que em mato.
El teu crit és, cony que em mato!
Ajudeu-me!
Doncs
aixequeu-me!
L'altre dia, agafant el bus imaginari, el 7, el que no passa mai, vaig gairebé caure a la parada del bus, però no vaig caure, i un tio em va dir, si llega usted a caer, se le grabo con el mòbil. Un tio que estava allà.
Està bé, eh?
Un tio que estava allà.
almenys sí. T'està avisat.
Estaria bé, estaria bé. No vaig saber reaccionar.
Perquè hi ha com una indústria de la caiguda.
Sí, clar, clar. Sí, totalment.
Estaria bé saber quanta gent va gravar el Toni, quants vídeos hi ha d'aquest moment sí, i quants vídeos es podien arribar a nosaltres aquí al dia lliure.
Si teniu aquest material, fes-nos arribar el material.
Farem un TikTok, farem unes coses, promocionarem.
Sou bona gent.
És visibilitat, Toni.
Sí, clar, t'anirà bé.
Posem uns quants amics de sonor.
Rebeca Carranco, la meva amiga del país, em va enviar un missatge i posava, qui té aquest vídeo? I estic segur que ja s'ha passat la tarda fent trucadetes a veure si algú reconeixia algú de la zona.
Ara tot el meu carinyo, tot el meu suport, perquè, bueno,
el terra, no? El paviment.
A tu. Perquè sí que és veritat que ara jo fa un temps, i toco fusta, que no caigui a terra, però aquella caiguda en públic, fent veure que estàs molt bé.
Intentant recollir els bocins de la teva lleugita.
Hosti, demà, i els hosti, que, demà, com estàs?
Els que portem ulleres, amb l'ullera torta. Dient, no, tot està bé, tot no cal que m'ajudi. Però t'has fet mal? No m'he fet res. No m'he fet res! Tipe! I anant a casa.
No m'he fet res.
I el jugador completament.
Em vaig omplir tot de fulles. D'acord? I després, com que feia mal al braç, no m'arribava a expulsar-me. Lamentable.
Això de les caigudes és un tema, eh?
Oh,
sí, bueno, jo un cop vaig caure per les escales de, aquesta,
perdona,
de la Renfe.
I aquesta música, què ve això ara?
És música de pena, és música de llàstima.
De
tristor,
eh?
Sí,
del pobre que no...
És que en Jacob no ha caigut mai.
Amb les fulles allà.
Perquè sempre està a l'estudi de gravació.
És una pel·li crepuscular, eh? De Toni els seus últims dies, ja, eh? Viatjant allà, sol...
Oiga,
senyor, necessita ajuda?
Caient a tot arreu. Caient a pujar el tren, caient al bar...
Rodolant pel terra com si fos una pilota, tu.
La pel·lícula soc jo caient.
Fent la croqueta per tot arreu.
Pago entrada.
Sí, sí.
Pel cine per una pel·li.
Una pel·lícula de 60 minuts d'allò caient tota l'estona. I gent venint-me a ajudar dient-me senyor.
Senyor.
Què et va passar al tren?
Ah, no, jo vaig rodolar per les escales del tren.
Hosti.
I clar, la meva fita era arribar al tren per no aguantar tothom que m'estava mirant allà i s'estava
partint de riure. De fet, em va posar un tren que no era el teu. I et era igual.
Però pots aprofitar la jugada aquesta i mentre estàs rodolant, el moment d'arribar al final, fer un salt.
Clar.
Voilà.
Com una gimnasta, no?
Em feia massa mal l'esquena per fer això.
Ai,
Déu meu, molt bé.
11:31. Bueno,
alguna caiguda més per aquí? O
no,
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 no, doneu-me res, un minutet i de seguida parlem d'altres coses que no siguin caigudes. Estàs l'àpstic d'aquest, no? Abans, els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum.
L'alvocat s'ha guanyat la mala fama per la seva elevada aportació calòrica. Tot i això, conté greixos monoinsaturats, els coneguts com a greixos bons, per proporcionar energia al nostre organisme. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem de les seves qualitats de la cuina i dels seus beneficis per la salut. En primer lloc, Núria, quin és l'origen de l'alvocat?
Té el seu origen en zones tropicals i subtropicals de Centroamèrica, per la qual cosa no era tan fàcil trobar-lo fa 15 o 20 anys com ara. El seu cultiu s'estès per zones del territori espanyol, motiu pel que ja no està considerada una fruita exòtica.
D'acord. I quins beneficis té per a la salut menjar alvocat?
Contenen greixos monoinsaturats, els greixos saludables d'origen vegetal, que ajuden a que el nostre cos funcioni correctament i li aporten l'energia que necessita a través dels lípids. A més, és ric en fibra, té un alt nivell de potassi, fins i tot major que el plàtan, i aporta manganès i vitamines B i E, que el converteixen en un potent antioxidant. És una fruita molt recomanada a esportistes per l'aportació d'energia que afavoreix la reparació de la massa muscular i disminueix la inflamació de les articulacions. Alhora, el seu consum millora els nivells de colesterol i és present en les dietes per embarassades per l'alt contingut en àcid fòlic.
I què hem de tenir en compte en comprar-lo i consumir-lo?
Per saber si un alvocat està al punt, hem de fixar-nos en la tija. Si es pot treure fàcilment amb el dit i en el seu lloc s'observa un color marró, està en el seu moment òptim. Si està verd, podem accelerar el procés de maduració embolicant-lo amb un paper de diari juntament amb una poma. En 2 o 3 dies estarà llest per menjar. És molt versàtil a la cuina. Podem fer-lo servir com a substitut de la mantega i margarina en les torrades d'esmorzar, incloure-lo en les amanides, com a ingredient de cremes fredes i, com no, per preparar guacamole. Per si us ve de gust, us expliquem com preparar un deliciós guacamole ben senzill. Necessitem dos alvocats madurs triturats amb una forquilla, un tomàquet vermell petit i mitja ceba fresca tallada a trossos ben petits, el suc de mitja llima, sal i, si us agrada el picant, un xili de jalapa o unes gotetes de tabasco. Barregem bé els ingredients i ho podem acompanyar amb nachos o crudités. I que vagi de gust.
Moltes gràcies, Núria, per aquesta recepta tan bona i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
11 i 35 minuts, que estem amb les caigudes, de veritat.
Eh? Si la gent vol recordant unes caigudes que vaig patir amb el Toni i jo, que sí, no me'n recordava, evidentment, perquè va ser una nit d'unes quantes copes de més.
Ah, clar.
I el Toni em va recollir diverses vegades al terra.
Sí. Ah. Una vegada que s'ha tenint caigudes cap contra un tronc.
Aquestes coses uneixen molt.
A veure, abans de que parlem de... Bueno, i hauríem de fer les salutacions i les coses. Sí. Una cosa, que estàvem pendents aquest matí de la P7 a la Jonquera, que estava bloquejada des d'ahir per les protestes dels pagesos francesos.
Doncs bé,
s'ha reobert fa pocs minuts l'autopista en tots dos sentits, com estava previst després d'un acord sindical a França. Igualment, hi ha encara 2 quilòmetres de retencions a la sortida 3 de Figueres. Ja no es desvia obligatòriament el trànsit per aquesta sortida, però en tot cas, la gent que sou allà o heu de passar per allà, que sapigueu que està reobert. 11 i 35. Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Òscar Roc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, ja et deixo. No,
perdoneu-me,
no,
és que avui, de veritat...
No t'apretaré, no t'apretaré.
A més, us he mostrat la prova, eh?
No, sí.
La prova perquè veiéssim...
Ara, la lesió, el braç i tot, sí. Bé, abans que arrenquem amb les estrenes i el que s'ha de veure aquest cap de setmana, un parell de coses. La primera, Premis Feroz, ahir. I tota la polèmica s'ha anat després del cas del Carlos Bermúdez. No sé si voleu fer alguna aportació. Avui hem pogut parlar amb una de les periodistes, jo crec que la periodista que ha liderat aquesta investigació, que és l'Anna Barros. Sí.
La meva aportació és molt pessimista, i és que me les crec, a les tres, absolutament, al 100%, però crec que no passarà res. No passarà res.
Que no hi haurà conseqüències.
No.
Jo crec que hem de donar tot el suport a aquestes testimonis.
D'aquí s'enganxa un productor, dirà, oh, hi ha d'haver llibertat d'expressió, i li produirà una pel·lícula a aquest senyor i ho tornem a tenir. És que sóc molt pessimista perquè és que al final mai passa res.
Als Estats Units va passar?
El que va passar?
Home, va haver-hi una...
El Me Too.
Sí,
va haver-hi conseqüències. Al final ha afectat a 2 persones i mitja.
Ja. Yeah.
I aquí estem parlant d'un sistema endogàmic molt petit, és a dir, el sistema espanyol, l'Star System, diguem-ne, és molt més petit que Estats Units, simplement per nombre d'habitants, no? I el tamany de la indústria. Llavors, m'agradaria molt que passés alguna cosa i aquest tio anés a la presó.
Clar.
Però no passarà. No crec que passi. M'alegraria molt equivocar-me, t'ho dic de veritat, però és que no crec que passi res. I sortiran més casos? I tant que sortiran més casos. Però segueixo pensant que
no passarà res.
Clar, és que, hòsties, és molt difícil demostrar això al final, saps què vull dir?
Clar.
El jutge ha de tenir molta fe en la víctima, i en aquest país crec que el sistema no està muntat així. Tu has de demostrar, no, i ho hem vist mil vegades, això. Ui, la minifalda, ui, vostè estava voluntàriament al pis d'aquest senyor, vostè es va llitar amb ell després,
etcètera. La culpa
etcètera.
És de la víctima.
Clar,
no,
vostè després que la violessin, i després estava prenent una copa amb unes amigues.
O no va denunciar en el moment.
És que és increïble, clar. I què fas? És que és una impotència, i de veritat que és... revictimitzar una persona que ja ha passat molt malament. Que ara els dius en aquestes hores, no, ho heu de denunciar. Però és que denunciar és un tràmit infernal i infinit. I és veritat que és l'únic mètode que tens, però és que costa moltíssim pensar-ho, de veritat.
I que potser t'has d'enfrontar a una denúncia per part de l'acusat, també.
Clar, no,
acusi de difamació, això potser no ho vol molt. I jo tinc la sensació, com diu el Toni, que és molt endogàmic i molt petit el món de l'espectacle, el món del cinema espanyol, i que per això potser molta gent té por de dir coses perquè té por de perdre la feina. És a dir, sent tan petit, et pots quedar sense feina d'un dia per l'altre.
Jo crec que hi ha una cosa aquí, que és l'entrevista del propi Carlos Bermúdez.
Ostres, que això...
El País, que és una entrevista de sociòpata absolut, que està admetent els fets obertament i després diu una sèrie de tonteries que jo no entenc com el seu advocat o el seu agent o el seu representant li han dit calla la boca, perquè això sí que és autoincriminatori.
Sí.
Diu un parell de coses que són, es poden usar en un judici, es pensa, mira, ben fet.
I el preocupant és que molts més pensin com ell. En el, molts més directors o molts més homes amb poder al món de l'espectacle tinguin aquesta visió del sexe.
Fa molt poc una actriu m'explicava que li havien fet per una sèrie molt famosa, no direm el nom, un càsting de roba interior.
És que és molt fort.
I ella va dir als actors, diu, no, ell només ho fem amb les actrius. Sí. Una cosa de veritat, de sociòpata o de psicòpata, com vulgueu dir-li, i una espècie de cultura repugnant al voltant del cinema que hauríem d'aniquilar, però que és molt difícil allò identificar.
Sí. 11:39. El que hauria estat una nit fantàstica perquè va guanyar Albert Pla. I estem supercontents.
No, i Verdaguer.
I Verdaguer. No, no. Molt talent català va guanyar. A Bayona també va guanyar. Va haver-hi victòria també per Robot Dreams. Per tant, molt talent català que va triomfar ahir al Feroz. I en la setmana que hem sabut les nominacions als Òscar, Toni, tu vas dir que estaria nominada millor... De fet, tu vas dir que guanyaria l'Òscar a millor pel·lícula internacional.
Sí, sí, sí.
El cas d'en Bayona, de la Societat de la Nieve.
I l'Acadèmia de Cinema Francesa m'ha fet un favor gran.
Amb la...
Usant l'anatomia d'una caïda...
No, sí, sí. No,
que he començat a llegir articles molt interessants sobre això i sobre perquè no la van nominar amb ella. Que és el que té un conflicte latent des de fa temps amb l'Acadèmia de les Arts.
Ostres.
A França i que hi ha una animositat contra ella bestial.
Ah, sí, Justin Triet.
I vaig llegir una cosa al Guardian, interessantíssima, que parlava d'això, de com havien manipulat els fets per enviar l'altre, que és una cagada.
Sí, però la pel·li està nominada a millor pel·lícula.
Sí, sí.
Sí, sí. Però em refereixo a que...
Sí.
Que Hollywood et nomini a millor pel·lícula i el teu país no t'hagi enviat
ja,
millor pel·lícula.
No, és molt l'estat.
Veient les nominacions,
molt
quines diríeu que són el gran rival de la Societat de la Nieve?
Jo crec que és Wim Wenders.
Wim Wenders.
Sí. Claríssim.
O la zona d'interès, sí.
La zona d'interès, anava a dir.
La zona d'interès em sembla una pel·li com molt particular, molt experimental, molt allunyada del que prenien ells. La Societat de la Nieve té un repartiment coral, té un missatge increïble, parla d'una tragèdia.
Sí, potser és més del gust de l'Acadèmia.
Clar,
sí.
Jo crec que està més... Hem de pensar quina és l'edat mitjana de la gent de l'Acadèmia. Sí. No crec que un senyor de 70 anys li pugui agradar molt la zona d'interès, a priori, en aquell país, no aquí, eh? Un senyor que s'ha dedicat, dedicat la vida a fer pel·lícules o a veure pel·lícules i tal, que sobte 70 anys i no. Vull veure una pel·lícula experimental de Jonathan Glazer. No ho veig.
Ja.
I la zona d'interès està nominada també com a millor pel·lícula.
Sí, senyor.
Estic parlant d'acadèmics, eh? No parlo d'una persona de 70 anys.
I l'altra cosa, si traiem la part de, diguem-ne, purament de la Societat de la Neve, recordem que Robot Dreams també està nominada, molt difícil en el cas de...
Spider-Man i Miyazaki.
Però l'altra és, la sorpresa dels Oscars segurament, va ser tot el fenomen que hi havia al voltant de Barbie i el fet que no fos nominada Margot Robbie, ni tan sols la directora...
És un tema en si mateix.
No, és una declaració de principis, crec jo. És a dir, això no és una errada, perquè és una errada massa gran com perquè algú no la vegi. És una declaració de principis que no entenc, però que està allà i que estan realment complint el que critica la pel·lícula. És a dir, estan, tot el que critica aquesta pel·lícula és el que està passant amb aquestes nominacions, no?
A veure,
que reconeixen que l'únic bo de la pel·lícula és l'home, és el protagonista jo no, masculí.
Jo aquí crec que...
Jo faré una lectura diferent, però...
Sí, jo, i tant, és complicat. Així. És complicat. És que, o sigui, si jo ho penso fredament... Ja no parlem de la Greta Gerwig, que jo crec que la nominació de la Greta Gerwig sí que hauria d'haver estat, de la directora. En el cas de la Margot Robbie, jo no l'hagués nominat a millor actriu, perquè crec que el Ryan Gosling sí que es mereix la nominació.
Ah, sí?
La
Margot... jo, si tu penses sí. Que Ryan Gosling sí i Margot Robbie
sí,
no, està correcte.
El paper d'ell, no. Per mi... Personalment, el paper d'ell crec que destaca molt.
Sense ella no hi ha pel·lícula.
És que sense Margot Robbie, Barbie... No, jo no entenc aquesta, com Margot Robbie no pot estar nominada i tampoc la directora. Aquesta pel·lícula està nominada a millor pel·lícula.
En el cas de la directora sí que no ho entenc.
Si la nomines a millor pel·lícula i només nomines després al Ryan Gosling, estàs enviant un missatge molt clar.
Banda sonora, em sembla...
Sí, estàs dient, el millor d'aquesta pel·li és aquest noi. Ni la directora ni l'actriu principal no mereixen la nominació. No ho trobo just.
I és la pel·lícula que ha salvat els trastos a Hollywood.
Home, recordeu, si és que ara estic buscant qui està, però no tinc bateria perquè sóc un desastre.
Els actors, les actrius.
Les actrius nominades.
I la Carey Mulligan.
Sí, que està bé a Maestro, però no està millor que Margot Robbie a Barbie.
La Lily Gladstone.
Aquesta sí, òbviament.
Emma Stone.
Lanette Bening
per Nayat.
I Sandra Hüller a
l'anatomia d'una caïda.
Jo repeteixo,
i Emma Stone.
Per mi Carey Mulligan és totalment prescindible. És veritat que està molt bé la pel·li, però home, si compares el pes d'una i de l'altra,
no té comparació,
perdoneu-me, eh? I a mi m'encanta Carey Mulligan, però és que a més la pel·lícula no et serveix de suport perquè Maestro és una pel·li regulera.
A mi
em sembla, si no sé si és exactament això que diu el Broc, que te'n servirà un missatge, però és molt estrany. És molt estrany que la pel·lícula que pràcticament ha salvat l'any a Hollywood, la seva directora i la seva principal protagonista i productora no estiguin nominades.
Jo donava per fet la nominació de la Greta Gerwig, la donava, però claríssima.
I Margot Robbie no la donaves per feta?
No, perquè mi el paper de la Margot Robbie a Barbie no em sembla un paperàs tampoc, és que això és més personal. Però la Greta Gerwig sí que pensava que tenia la nominació.
Heu citat a Emma Stone, que és la protagonista de Pobres Criatures, sí. I aprofitant això, deixeu-me dir que és, de fet, la pel·lícula, deu ser l'última o de les últimes de candidates als Oscars que s'estrenen, no?
Sí, encara que crec que encara queda alguna.
I es va estrenar ahir aquesta pel·lícula del... Ai, no em surt el nom.
Yorgos Lanthimos.
De Yorgos Lanthimos, gràcies. Pobres criatures.
This is Bella. Bye, bye. Bella, this is Mr. McCandles.
Hello, Bella. Bella.
Què és, pobres criatures, Blai?
Aviam, és perquè facis una mica la idea, seria com revisitar el mite de Frankenstein i ho barreges amb Forrest Gump.
Ostres! Com?
Aviam, sé que és una barreja...
Jo crec que ja podríem tancar aquí la secció.
Acabo de quedar-me tort.
Això és insuperable.
Sona una mica raro. Explica la història d'una noia que se suïcida o s'intenta suïcidar, no mor, i llavors un científic que interpreta William Dafoe la reviu. I el que fa... no ho explicaré perquè... ella és com una nena amb un cos de dona. I a partir d'aquí la nena comença a descobrir aquest món, aquesta dona, i llavors comencen una sèrie d'històries on sobretot hi ha el tema del sexe pel mig.
Yorgos Lanthimos tampoc no és tots els públics, diríem.
No.
Aquesta pel·lícula tampoc, entenc.
No. És una pel·lícula, que té escenes sexuals, que és forta en alguns sentits. Ara, jo crec que...
Que tingui escenes sexuals, en principi, no hauria de ser...
Però depèn com les enfoques.
Són molt explícites, potser.
I que té una actriu com l'Emma Stone que s'ha lliurat 100% i que, hòstia, que cal valorar el que fa aquesta actriu en una pel·lícula que no és fàcil. Ella t'agafa això i t'ho converteix en una molt bona pel·lícula. Ella és la base de la pel·lícula.
Guanyarà l'Oscar?
Jo crec que sí. Jo crec que està entre ella i...
I la Lily Gladstone, no?
No, i la d'Anatomia d'una caïda.
Sí?
Sí.
Ostres,
doncs... No. A mi és una pel·li que m'agrada. I és una pel·li, a més, que reivindica la curiositat...
No, jo, només aquí, Lily Gladstone té molts números.
Sí?
Perquè, a més, seria la primera nativa, que li donen un Oscar, i això també li agrada molt a l'Acadèmia, eh? Aquesta part, diguem-ne, no, al final som supertolerants i superoberts, i li podem donar premi a qualsevol. Jo la tinc a la travessa, eh?
Jo també penso que sí.
Heu vist la peli? Pobres criatures?
No.
O sigui, Blai és l'únic, eh?
Sí.
11 nominacions als Oscar, entre els quals...
4 estrelles, també.
4 estrelles?
Sí.
La setmana que ve l'haurem més les 3
sí,
i ja podrem
caurà opinar. Caurà segur, sí. Perquè, és una peli important. Sí.
Jo aniré avui.
Perfecte. Va, 3:15. La següent estrena és la continuació d'una pel·lícula estrenada a l'abril del 2023.
Quina grima, tio.
Què?
Quina grima, tio.
És que ara t'explicaré una cosa.
Sí, el Broc té un problema amb els mosqueters.
Sí.
Los tres mosqueteros, Milady. A veure.
Milady.
Està d'Artagnan?
No, la tenim. Però és igual, Mosqueteros. Què passa amb els Mosqueteros?
És una pel·li d'aventures.
Sí.
És la segona part d'una trilogia francesa feta amb molts calés, dedicada als tres mosqueters. I jo no sé què li passa, però...
No, el mosqueter té un problema.
No sé si de petit el va agredir un mosqueter.
Té un trauma d'Artagnan.
Li van comprar la disfressa de mosqueter de petit.
No, hi ha gent que li té grima als coloms, a les gallines.
Els pallassos.
Jo li tinc una mica de grima als pallassos, als mosqueters. No sé per quina raó, suposo que és perquè la imatge que ens ha donat el cinema dels mosqueters, que són aquests mosqueters, especialment al cinema modern, aquests mosqueters amb barba de barbershop, amb gomina,
amb un barret amb una ploma.
Exacte, sí.
Et molesta molt, això,
a mi això em molesta molt, i he de dir que en aquest sentit My Lady juga a l'altra lliga, és a dir, és una pel·lícula de mosqueters, però amb un component històric molt important, és a dir, un rigor històric almenys. Tens la sensació que estàs veient una pel·lícula d'època, no una nadadolla de tios amb gomina, amb una espasa allà, saps què em vull dir?
Amb els mosqueperros també tens problemes o només és amb els de carn i
ossos? És molt possible que el meu trama vingui d'aquí.
Eren
1, 2 i 3. No
podia entendre que uns animals tinguessin espases.
No, seriosament, és una pel·li bastant recomanable. És a dir, és una pel·li d'aventures molt ben
ambientada.
Molt ben ambientada. És una pel·li de
De qualité.
I és una pel·lícula que és de mosqueters, però que té com a protagonista una dona, que és la Eva Green, que és la My Lady, és aquesta mena d'espia de Richelieu,
que,
que està tramant sempre.
Ella. Però ella és la dolenta o què?
Sí. Ella és dolenta bona.
És un personatge que està entre dues aigües sempre. Sí,
és la dolenta, però vols que guanyi. És la dolenta.
Com que passa, els mosqueters són avorrits, no?
Bueno, és un món molt...
No li preguntis, si t'has preguntat...
No, és veritat. Perquè és aquesta cosa que sigui tan bons i tan no sé què...
Els mosqueters són gilipolles. No. El millor de la pel·lícula seva, Green, My Lady...
Jo crec que el punt de...
Els mosqueters són uns gilipolles.
És de veritat, eh? O sigui, és que això no és seriós.
Hauríem de posar la crítica al pòster.
Vaig a Eva Green, els mosqueters
són uns gilipolles. Òscar Broc.
Va, 11 minuts i arribarem a les 12. Res, doneu-me un minutet i mig. Intentarem fer teràpia en aquest minut i mig amb el Broc i ja tornem.
Vinga.
RAC 1.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Aquest dissabte i diumenge al vespre. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu ho perdràs?
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç, doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Descobreix Icons by Movie i reviu a la gran pantalla les pel·lícules icòniques que ens inspiren i ens fan somiar.
Al febrer, 60 aniversari de Mary Poppins i Goldfinger a Movie Bosque. I per Carnestoltes, Priscilla, reina del desierto, a Movie Aribau. Més endavant arribaran Manhattan, Goonies, Pulp Fiction i moltes altres.
Entrades a moviecinemas.com. Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1. Seguiu-nos.
Tots som 1.
RAC1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Carai, noi, quina atenció. 9 minuts i arribarem al punt del migdia. Anem amb una darrera estrena.
Aquesta sí que l'ha emocionat.
És que de veritat, eh?
Aquesta t'ha agradat?
M'agrada.
La que farem.
Sí.
Pel·lícula protagonitzada per Pierce Brosnan.
Sí.
Inspirada en una història real que s'ha estrenat doblada, en aquest cas al català, per cert. Reivindiquem també. Que es diu...
Artie Crawford.
L'últim... L'últim soldat.
The D-Day anniversary. Now's when I have to get to France.
France, France.
Pierce Brosnan, no ens agrada? O...
Sí, tant. Sí.
No, la pel·li és molt amable i està bé, però que tampoc no és per, sí. No sé...
És una pel·li de tres estrelles.
Broc ens va dir...
Tres estrelles.
Sí, és una pel·li molt amable.
Correcte. Correcte.
I tu, Broc, expliquem-la que va la pel·li.
Cinc estrelles?
No, cinc. No.
Quatre.
Sí, no, no. Tres i mitja.
Quatre, va.
Ho heu venut així, com si...
Però quan s'ho havies venut, quatre, eh?
Tres estrelles és una bona pel·li? Tres estrelles
sí, és una pel·li correcta, sí. Normal, sí.
Jo estic de què va.
Bé.
És un veterà de la Segona Guerra Mundial que té 92 anys, està fet caldo.
I tres quarts.
Viu a un asil, és on passa el seu últim dia.
Però, o sigui, és Pierce Brosnan
envellit.
Envellit, sí.
És Pierce Brosnan caracteritzat com un senyor de 92 anys.
Correctament caracteritzat o...
Va. Una mica muchachada de noi, també.
Està bé.
S'ha de dir que...
Home, he vist una foto, està molt bé, això.
S'ha de dir que ell... Sí,
molt correcte.
Ho fa bastant creïble, eh? Sí, amb els gestos que fa...
Té un aire Joe Biden, eh?
Mira, ho vaig pensar-ho tota la pel·lícula. I saps per... I et diré una cosa, sí. Xavi. Està tota la pel·li menjant gelats com fa Joe Biden, que sempre menja gelats. Jo crec que és un
menatge.
Joe Biden diu que el seu aliment favorit és el gelat. I moltes vegades se l'ha vist menjant gelats.
Ja s'entén tot.
Bé, aquest senyor està a l'asil i per unes circumstàncies que no explicarem, decideix, és un veterà, insisteixo, de la Segona Guerra Mundial, decideix anar a una commemoració a Normandia del dia D, del desembarcament de Normandia, això que fan de veterans, que es reuneixen, etcètera. S'escapa de l'asil, és un senyor de 92 anys amb bastantes malalties i emprèn una mena de road movie cap a Normandia sol.
Slavi que va sortir per la finestra i no sé
què. Exacte. Sí, hem vist moltes pel·lícules d'aquestes.
La bandera onejant i tal,
sí,
i això...
Molta Broc gent quadrant-se.
No. Si hi ha un soldat que es posa la mà al pit i una bandera darrere...
I saluda.
A Broc li brocten les llagres.
Mira, Xavi, jo per això admeto que els veterans de guerra amb certa edat i que comencen a plorar, a recordar els traumes i els companys...
et pot, a tu.
A mi això em posa...
Mosqueters, mosqueters, no, veterans.
Veterans.
Sí. O sigui, bueno, potser uns mosqueters veterans.
Ah, no, ja m'hi ha dit. Si fos sí, un mosqueter vell, clar, vell, no amb la bandera de França.
Clar, a darrere...
Li agradaria,
jo, la cosa. S'emocionaria.
Un mosqueter molt vell.
Seria, seria Joe Biden de mosqueter.
Ara? Ja m'ho
engelat, vale? Imagina't. No,
però tu t'ha agradat,
en tot cas. És una història senzilla, una història que parla de... que té bones vibracions i que aquest senyor al camí es va trobant gent que el va ajudant, no?
És una persones... mica una història verdadera, també.
Sí, sí, té un
rotllo... Però sense ser això que és...
No, és una obra mestra.
És que, clar, no, no podem comparar.
Bé, és una pel·li que va poquet a poquet, al final arriba un clímax que intenta commoure a l'espectador, sí. Que a mi...
Quan es quadra davant de la bandera.
Sí, a mi em commou, a mi em commou. La resolució final a mi em commou. Trobo que és una pel·lícula...
Hi ha algun petit detall.
Treu el Häagen-Dazs, Joe Biden.
Hi ha, per exemple, hi ha un personatge que és un alemany que es troba...
De la SS,
que protagonitza el Jürgen Prochnow, que era el prota del submarino. I al submarino ell cantava una cançó que és It's a Long Way to Tipperary.
Que la canten a...
Que la canta també en aquesta pel·lícula.
Què et sembla, Blai?
No, ara estava...
Està totes.
No, estava pensant
no,
que...
No, però són detalls que, bueno, que sí, molen.
Que ara heu fet la referència a una història verdadera que no l'hagi vist, la pel·lícula de David Lynch.
Molt, absoluta. Molt
jo recordo barallar-me amb algú, no me recordo qui era, que em deia que era una porqueria. Si és que t'agafaré del coll i t'estamparé el
món. Qui va dir això?
No ho recordo. I crec... que era d'algú d'aquesta ràdio.
Oh!
De veritat?
S'ha de dir.
Qui era? Xavi Puig.
És que no me'n recordo.
Jaume Mollet.
Era algú i m'hi vaig barallar bastant.
Però s'ha de dir que aquesta
pel·li... Rotllo i no sé què, i el talla gespes...
Aquella pel·li és una delícia.
Delícia.
Però té una cadència que si tu estàs acostumat a veure pel·lis de pum, 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 pum...
De Michael Bay.
Va ser Jaume Mollet.
Vull recordar que una història verdadera, si la voleu anar a veure, voleu veure algun, no sé on es pot veure ara, però és la història d'un senyor, d'un avi que rep... Oi que rep una carta?
Sí.
Que... Del seu germà, que viu a no sé quants estats de distància seva, molts quilòmetres.
Crec que
li diu que s'està
morint. S'està morint, sí.
I llavors ell decideix anar-lo a veure amb les capacitats que té, que és gairebé res.
Deixa'm fer dos apunts ràpids d'aquesta pel·li. És a dir, primer, Pierce Brosnan, que podria caure en la caricatura...
Ell va a lo seu.
En la caricatura, per el maquillatge i tal, jo crec que està molt bé, i fa molt bé de senyor gran. O sigui, és que està tota l'estona... Ai, quin mal em fa això. No puc aixecar-me.
Com el Toni.
Ho fa molt bé, de veritat.
Perdona, però què m'estàs imitant a mi?
Sí. Com el Toni.
Aquesta imitació és de mi, avui.
I trobo que en això la pel·lícula triomfa. I a part és una pel·lícula que podria apostar tota l'estona per la llàgrima fàcil i no ho fa fins al final. És a dir, el gruix de la pel·lícula està molt continguda, jo crec que és una pel·lícula...
Però que sí, que hem vist aquesta pel·li 4 milions de cops. Sí. O sigui, que al final és una pel·li amable, que la veus i te n'oblidaràs a la setmana de veure-la.
Mira, segur que estàs d'acord amb mi. És una bona pel·li pel diumenge a la tarda.
Sí, tu també. Sí, no?
Per quedar-te suat.
Per quedar-te molt suat.
Bueno, em diu la Gajoli que una història verdadera la podeu veure a Filmin. A Filmin,
sí,
eh?
Sí, sí, sí,
Ah, i ho has dit ja?
Sí.
Ah, doncs no t'escolto com habitualment.
És segurament la pel·li més assequible que té el David Lynch.
Però, home, sí.
Però és de les millors.
3 minuts i arribarem al punt del migdia. Va, anem amb l'apartat de sèries, amb la proposta, en principi, més ambiciosa de les estrenades aquesta setmana.
Zorro.
Sèrie. No, ara direm a Zorro. Què us passa amb Zorro? Quin tema teniu amb Zorro?
Zorro és una obra mestra?
Home, no, que, sí.
És a dir, si tu agafes un bol d'aigua i li tires LSD, no és tan bo com el viatge que t'ofereix Zorro. No,
escolta, doncs anem amb el Zorro. Anem amb el Zorro. Prime Zorro, Video. Zorro.
Gràcies al governador. Los consejos son cada vez más...
Gràcies al governador. Sembla d'agarrar-lo com puedas a Top Secret. Cagagos, artículos de colla.
No és cagargos.
Souvenirs.
Souvenirs.
Novedades, artículos de colla.
Jo només diré, abans que se m'avanci tota aquesta colla, que...
Que t'ha agradat?
No.
Ah,
no, sisplau, a veure, tinc criteri, vale? No, o sigui, és una pel·li que han volgut fer una pel·li de, bueno, una sèrie d'aventures clàssica, però d'alguna manera ho han fet tot malament, o sigui, no encerten ni una.
Com esteu?
La càmera no està mai al lloc que ha d'estar, la música quan entra dius, però per què entra la música aquí, Déu meu? Els actors dius, no sé què estan fent aquí.
Han anat molt ràpid al muntatge, igual.
No sé què, no.
Comença la sèrie ja amb una escena en slow motion.
És d'un putre,
o sigui, del putre. O sigui,
del Zorro i Luis Tosar amb cara de m'heu ingressat ja
el xec.
Em diuen que el que estaves intentant reproduir abans ho tenim, a veure si podem sentir.
Souvenirs, artículos de coña.
Dígame, el perro de San Roque tiene rabo. No sé de buena pinta que Ramón Ramírez se lo ha cortado.
Això era, la pel·lícula era el...
Top Secret.
I ell era Omar Sharif.
Zorro, alguna cosa li veieu de bona o no?
Que s'acaba. No, que per riure... una estona.
Nah, sí. Nah, així.
No, no, perdona.
En sèrio.
El Zorro és...
és una autarada, Xavi.
És una sortada de les grans que he vist mai. Els actors són terribles. Terribles.
Però quan comencen a fer escenes en càmera lenta...
Hi ha Luis Tosar, no?
Sí, sí. Bueno,
surt,
sí, bueno,
surt exactament roda rellotge, eh?
Minut i mig.
Surt res.
Hosti, no, però què fa Luis Tosar?
Cobrar. Cobrar i molt. Això és el que fa.
També surt Rodolfo Sancho.
I li paguen amb una bossa de...
No m'agrada fer sang de les pel·lis i de les sèries, però és que aquí és que no hi ha per on agafar.
Miguel Bernadeux, que no sé com és.
Bernardó.
Bueno, Bernadeux, Bernadró, ja m'ho entens.
Què li passa?
Doncs que...
Ell és el Zorro, no?
Sí, sí, sí.
És, és probablement...
Però és que hi ha més d'un Zorro aquí, eh?
Ah!
És el pitjor Zorro que s'ha vist mai.
És un Zorro amb tall de cabell de perruqueria, eh? Degradat. Saps aquests degradats que fan de moda?